19 minuts per arribar a les 10 del matí, a les 5 de la tarda. Mireu que tinc a les mans un preciós calendari 2023 en què el Consell de Formentera doncs, edita unes pàgines per reflexionar, per parlar, per divulgar els valors de la casa tradicional de la nostra illa. Tot plegat és culpabilitat total del Servei d'Assessorament Lingüístic, del SAL, del Consell Insular de l'Àrea de Patrimoni. Molt bon dia, Carles Torres, com estàs?
Bon dia, molt bé. Molts anys i bons a tothom, a tu especialment, que et tenc davant.
Igualment, Carles.
Gràcies. I res, sí, parlem avui del calendari. El calendari, diguem, que ja forma part d'una mica de la tradició del Consell per aquestes dates de poder fer...
Quants anys portau fent calendari?
Va ser una de les primeres accions que vam fer quan es va encetar el SAL, el 2010. Per tant, des de 2011 ja tenim calendari, en portam 11.
Els vas guardant tots o què?
Sí, sí, sí. A més, molta gent els col·lecciona, ens el demana. Gent que no viu a l'illa ens demana que li guardem quan ve aquí a l'estiu, a la temporada. I diguem, estan contents perquè agrada el calendari. A més, és una campanya lèxica, lingüística, de patrimoni cultural, històric, simulada dins un obsequi. És un calendari d'obsequi o un obsequi calendari, m'entens? Vull dir, sempre no volem fer un calendari en si, sinó que volem fer un calendari que tingui un rerefons cultural, lèxic, lingüístic, històric de l'illa de Formentera.
Clar, és una manera doncs, de... aprofitar un suport imprescindible com és un calendari per donar difusió a un tema que ens interessi. No vas parlant de figues, de vinya, d'olives o del que sigui, o en aquest
Correcte.
Cas d'arquitectura. Per cert, les fotos d'aquí són boníssimes.
No vol signar-les, però és l'Alfredo Montero. Alfredo Montero és el...
Que tal munta un castell inflable com et fa unes fotos excepcionals.
O uns vídeos, o sí. Un programa, o una pel·lícula, o és el crac de Formentera en aquesta...
Molt bé, doncs a veure, tu mateix, començant per gener o com va això? Com vols abordar-ho?
Sí, el que volia comentar són aspectes diferents un com s'ha fet. És a dir, per començar, aquesta paraula com s'ha fet, que seria equivalent a l'anglès making of, d'acord? És una paraula complexa en català perquè està resolta d'aquesta manera, com, guió, s'ha, guió, fet.
Ah, sí? Té guió entre mig.
Perquè representa una...
Sí, és una paraula, com s'ha fet és una paraula.
Exacte, és una locució, diguem, feta a través de tres paraules, com s'ha fet. I no és gaire... És a dir, no és que sigui molt habitual, però en tenim d'altres. I a vegades criden molt l'atenció. Per exemple, parlant de... abans d'ahir. Abans d'ahir,
sí.
És una paraula que deim habitualment, però l'escrivim abans, guió, de apòstrof, ahir, per exemple. I això a vegades sobta. I en aquest cas, com s'ha fet? Igual. És una locució formada per tres idees que vol representar el making of, el fent-se, que seria l'equivalent, diguem, més literal, i en català el termcat, que és l'organisme que diguem, estableix els neologismes o les paraules que es poden registrar com a noves i que no tenen tradició en català, doncs ha donat com a solució el com s'ha fet d'aquesta manera. Per tant, volia reflexionar, per començar, amb aquest concepte de com s'ha fet en català i també explicar el com s'ha fet d'aquest calendari. No només parlar dels mesos, d'acord, que han fet, o la tria. Per començar, en la portada, fixeu-vos que sempre posem un títol, en aquest cas, hem parlat de la casa tradicional i no de la casa pagesa.
Això?
No tenim res en contra de la pagesia o el pagès, el concepte pagès, però sí que trobam que a vegades abusam d'aquest concepte. En quin sentit abusam? El pa és pa. Pa pagès és el que deim quan és més d'aquí, per exemple. El sofrit pagès, per exemple, és el plat típic que jo quan era petit fèiem a casa per Nadal, el dia 25. El ball.
Ball pagès.
Correcte. Vull dir, a vegades abusam d'aquest... Quan parlam en aquesta secció que tenim la necessitat de poder fer amb vosaltres, amb Ràdio Illa, moltes vegades parlam de la precisió lèxica, de la riquesa lèxica, a vegades ens quedam amb un concepte i no tenim prou visió, diguem, ampla per poder veure que les paraules tenen sinonímia, que hi ha processos lèxics, processos lingüístics, etc. I que en la qüestió emocional està molt implicat qualsevol acte de comunicació que és la parla.
Inclús, potser ara una mica menys, però fa uns anys encara es deia bastant que la llengua s'identificava amb això, no? El pagès, parlar en pagès.
Sí, perquè quan parlam, és a dir, el moment que hem de tenir claríssimament el següent. El concepte de pagès és actual, és modern. És el moment que hi ha hagut un altre referent. Quan tot el pa es feia aquí,
Era pa.
Exacte.
I prou.
Quan es parla de pa pagès? Quan ve de fora? Quan ja tenim les barres, els baguets o altres tipus de pa.
Per diferenciar-lo.
Exacte. Després també hi ha un procés que supos que és per donar més importància o arrelar-lo. Realment, quan parlem de pagès, vol dir d'aquí. D'acord? Però nosaltres el que volem fer a través del salt, en aquest cas, és també difondre els dos conceptes. Vull dir, tot el que sigui pagès és bo. Bé, no. Hi ha coses bones i coses dolentes, però si agafem la definició del pagès, pagès és qui treballa el camp, d'acord? De fet, és una paraula molt interessant perquè està molt relacionada amb, quan, amb els orígens del cristianisme. Quan parlam de la revolució, diguem, religiosa que suposa el cristianisme, és a dir, el monoteisme en aquest cas,
sí,
s'expandeix, s'estén aquesta, aquest, diguem, aquesta creença, aquesta nova creença, de les ciutats cap al camp. I arriba tard, al camp. Per això, la paraula pagès està vinculada amb pagar. És a dir, una persona pagana que no creu, en aquest cas, que no creu, o creu en els seus déus, que no són els que poden creure en la majoria, està relacionat perquè és qui viu al camp. Per tant, és el que queda més allunyat dels centres d'expansió. D'acord? Per tant, la paraula pagès té un interès, o la paraula, diguem, que està relacionada amb pagès, pagar, té, és molt interessant. I en cap cas volem, o en aquest cas jo, vull transmetre alguna cosa negativa, jo pagès no, però el pagès és el que està al camp, el que viu al camp, el que viu del camp. I les cases poden ser pageses, sí, i poden ser no pageses i també ser de Formentera, per exemple. D'acord? Per tant, primera concepció que vàrem tenir clara, parlar de la casa tradicional. Que tradicional, també és una paraula interessant, està formada ja en llatí, tradere, que significa allò que transmets, d'acord? Penseu que estem ara en campanya nostra pròpia del salt del som clau, d'acord?
Sí.
Tots som clau per transmetre allò que tenim, allò que coneixem de Formentera, allò que més ens estimam de Formentera i allò que potser no ens estimem tant, però tant se val, som clau per transmetre-ho. Doncs, en aquest cas, tradicional significa això, allò que transmets, d'acord? Per tant, la casa que es transmet és la casa que, a partir de la qual podem conèixer la història mateixa de la gent que viu a la casa. I en aquest sentit, teníem molt clar que el calendari havia de ser també no només una pinzellada lèxica, sinó també una pinzellada d'entendre la història, una part de la història arquitectònica de Formentera, perquè que reflecteixi també la història social de Formentera. Per això parlam, o l'inici del calendari, de gener i febrer, comença amb les grans dos tipologies de casa que tenim a Formentera, de coberta plana o de coberta de doble vessant, d'acord? De teula. La primera correspon a la part més, diguem, antiga del repoblament, perquè es reprodueix el model eivissenc de casa.
Sí, atenció, les de terrat pla són les originals, per entendre'ns, les que hi havia primer.
Exacte, més que originals, les primeres.
D'acord, deixem-ho així.
Perquè també és molt interessant veure que cases actuals que tenen la teulada doble vessant, la teula,
sí,
d'acord, pot ser que han fet fa un segle una reforma i originalment eren,
ah, sí, clar,
de coberta plana.
Eren de coberta plana i en algun moment determinat van dir posem teula i van fer aquestes... Doncs... Dius doble vessant, no a dos aigües, eh?
Dos aigües a doble vessant.
Ah, d'acord, es poden dir les dues.
Exacte. De fet, hi ha porxos que tenen doble vessant i hi ha porxos que tenen un sol vessant, que parlen de mig porxo després.
Sí.
Jo, per exemple, a meua, on pac lloguer, tenc mig porxo i tenc una teula de doble vessant. De vessant
del concepte de porxo en parlem després, eh?
Correcte, correcte.
Bé, amb això...
Sí, el que volíem transmetre és que amb aquestes idees o aquestes pinzellades, repeteix, mínimes sobre el que és la riquesa gran que tenim de tenir una casa tradicional com les que tenim aquí a Formentera, podem entendre una mica la història de Formentera, o s'entén la història de Formentera. Jo sempre m'he preguntat el canvi, per què la quarta plana passa a teula. Hi ha moltes hipòtesis, i suposo que totes són bones en aquest sentit.
A veure quines tens tu.
Més facilitat de manteniment.
Clar, perquè la coberta plana, alerta, s'ha d'anar mantenint, i cada any.
Correcte.
I a mi m'havien arribat inclús a suggerir que pel tema de la migració,
també,
les dones soles aquí amb 50.000 coses a fer, amb l'home a Cuba o vés a saber on, doncs, home, doncs una feina menys a fer s'agraïa. I a més també, d'altra banda, clar, quan l'home fa la migració, veu altres llocs, veu altres arquitectures, veu altres materials i també agafa idees.
I porta el model aquí.
Exacte.
En aquest sentit, és el que tu comentes, vull dir, aquestes hipòtesis hi són. Som lingüistes, som lingüistes, intentem fer el màxim de bé possible de feina en aquest sentit, però no som arquitectes, d'acord?
Ni historiadors.
Ni historiadors.
Sí, sí.
Però sí que és veritat que jo m'agradaria imaginar-me o ser present en el primer moment en què una persona de Formentera té la seva casa de coberta pla i diu a la família o diu als veïns, escolta, la canviarem per això que he vist ara, o aquesta teula de vola vessant, aquesta teula que anirà millor. Jo m'imagino que...
On vas?
Correcte, devia ser no la riota, sinó devia
has
ser...
vist en Xumeu com ha deixat sa casa?
Vull dir, evidentment, sí. Devia ser aquest canvi tan fort, o devia ser gradual, no ho sé, d'això no ho sé, però imaginar-me, per exemple, la primera família, la primera casa que ho fa,
sí, sí.
Devia ser fort, això, perquè... partint de la tradició, ara tenim aquestes dues tradicions, però la tradició primera era coberta plana.
Perquè a Eivissa n'hi ha menys, no?, d'aquestes de doble vessant.
Pràcticament no n'hi ha. És a dir, d'antigues no n'hi ha, de tradicionals. La Eivissa es fa...
plana, no?
Plana. Abans comentàvem això del porxo. També és molt interessant un concepte que diguem, hi ha gent que conserva, que és parlar de les cases, de ses cases, és a dir, d'una casa en plural. Aquesta expressió es tradueix arran de com es fa la casa, com es crea la casa, com es va armant la casa. A partir del porxo, que és la nau principal, es van aferrant a altres disposicions.
Fem l'aclariment. El porxo no és una enramada.
No, correcte.
No. A veure, és la nau principal, el porxo.
El porxo és la... Mira, també hi ha una expressió molt política que m'agrada, que és allà on es fa vida. D'acord? On es fa vida, exacte, és el porxo.
Sí, però sota cobert i entre quatre parets.
Correcte. No confondre amb porxet, per exemple, que seria l'equivalent a Eivissa del que nosaltres aquí a Formentera es diu enramada.
Ho dic perquè, clar, si busques al diccionari porxo, pòrtic adossat a la façana d'un edifici i limitat amb columnes o pilars de sosteniment. Seria l'enramada.
Correcte. En aquest cas, però, no exactament, perquè l'enramada té una altra disposició aquí a Formentera que és oberta, per exemple, és la típica oberta. D'acord? Aquí valdria el porxet. El porxo és la nau principal d'una casa tradicional.
La primera que es feia era?
Exacte. Aquí a Formentera, sí. A Eivissa resulta que no, que es feien de darrere cap endavant, per exemple. Per tant, a partir del porxo es van aferrant altres disposicions segons moltes vegades com les necessitats de la casa. D'acord?
I els recursos i les possibilitats... I, clar.
Sobretot, si pots i si fa falta i si pots. D'acord? La qüestió és que el concepte en plural és molt interessant perquè quan un diu me'n vaig a les cases, d'acord? Fa referència a la seva casa, a la seva única casa, però que està formada per diferents cases. De fet, les alcoves o les habitacions o les cambres,
sí.
La forma tradicional era casa. I això, per això parlem, per exemple, de casa del vi, casa del gra, etc.
Casa de dormir?
Casa de dormir o alcova.
Clar. I clar, o sigui, imaginem-nos que estem sopant en una casa pagesa, en una casa tradicional...
Pagesa, vull dir, i... tots els sinònims, no és una cosa o l'altra.
I llavors jo vaig a la casa de dormir. No és que surti de casa i se'n vagi a una altra casa, sinó que se'n va a l'habitació on dorm.
Exacte. Vull dir, no sé si això encara seria, es viu, es diu, es pot utilitzar, diguem, o popularment es fa servir. Però sí que si reproduïm converses, molta gent encara diu vaig a les cases, a les tardes i a les cases, etcètera, en plural.
A les cases referint-se...
A casa seva.
Exacte.
Perquè fa referència...
A un sol immoble format per diversos mòduls que al llarg dels anys, diguem-ne, han anat armant-se al voltant del porxo.
Exacte. Aquesta és la fórmula, diguem, constructiva, lògica. I que també hi ha un punt en què també és molt interessant, allò que comentàvem de com entendre el paisatge arquitectònic de Formentera a través de les seues cases. Allò que a vegades veiem, són molt visibles, quan veiem que una casa està com inacabada. D'acord? Que hi ha aquelles dents, aquelles parts que surten d'una façana,
sí.
I que tenen nom, que es diuen deixes, i que també poden reproduir tranquil·lament la història social d'aquella casa, d'aquella família, del que va passar, del per què no es va acabar.
Deixes?
Deixes es diuen, deixes. Les més antigues, en tenim imatges, però no les han fetes. Han fet, diguem, les que surten al calendari són, sí, de marès, d'acord? Són industrials, per dir-ho d'alguna manera, però les deixes, diguem, més antigues eren pedres que es col·locaven una damunt l'altra, i el que havia de venir era una altra casa just en aquell punt.
Que per encaixar-ho, no?
Exacte.
I el nom etimològicament deixo, o sigui, té alguna cosa a veure amb el verb deixar? O...
Mira, facem una etimologia popular. D'acord? Això és el que tu dius. Etimologia popular, jo ara mateix no he buscat el significat, sí. Però sembla molt, molt fàcil pensar que si això és el que deixes per més endavant, les deixes són allò que...
Clar, deixes.
Sí, i això sí. Es diu etimologia popular.
He tingut un flash per això de memòria, m'estaven recordant de la deixa del Florenci Pujol, saps? El...
No,
què és? En la família Pujol, un dels temes per regularitzar que tenien eren les deixes de l'avi.
Ah, sí?
Sí, les deixes. No, és, ara... és una fórmula també de dret civil...
D'acord. D'acord.
Pel que fa a les herències. Bé, el fumeral.
Fumeral, aquesta és més senzilla, també és... Però més que senzilla, el fumeral és la part, diguem, que extreu el fum de casa cap enfora.
Sí.
Moltes vegades, quan parlem de riquesa lèxica, hem de tenir en compte que quan parlem de ximenea, la ximenea és el que, o la foganya, és el que hi ha dins, fa foc, i el extreure el fum és el fumeral. També és molt interessant que...
Interessantíssim, això... La xemeneia és on fem el foc.
Exacte. És a dir, i el tub, en aquest cas no és un tub, és una de pedra.
Bueno, un tub de pedra, no?
Un tub de pedra, sí, però no és un tub metàl·lic.
Sí, sí, una canalització de pedra, diguem-ne.
Exacte,
sí,
no és una canal.
A més, amb una finalització també molt tradicional,
correcte,
molt quadrat. Interessant per evitar que entri l'aigua.
Exacte, exacte. Aquesta és una de les solucions, hi ha altres, que simplement dues pedres.
I ja està.
I ja està. I també és molt interessant, que no sé si per aquí, no sé quin més ara correspon, quan parlem de les canals... diguem, exacte, que també hem trobat diguem, n'hi ha de, que són
teules
capgirades,
sí.
Que és una cosa, diguem, bastant lògica i bastant útil, però de més antigues o d'altres fórmules o altres solucions podien ser tranquil·lament pedra maresa treballada, d'acord? O una pedra que tingués la forma adequada per canalitzar l'aigua, d'acord? Vull dir, abans de les teules també hi havia aquesta solució.
Que recordem que les teules haurien introduir-se a finals del segle XIX, més o menys, no?
Sí, més o menys, introducció, exacte, finals del segle XIX.
Llavors, tot l'anterior, el repoblament és del 1696, imagineu-vos.
L'inici
del repoblament, exacte. Si estem parlant de gairebé 200 anys, buscant pedres en forma de canal, pràcticament.
Sí, solució, sí. O fins i tot fustes, també hem vist. Fustes, diguem, que siguin resistents a l'aigua i que, evidentment, s'haurien de canviar. Passat un cert temps.
Va, anem a l'enramada.
L'enramada també és molt interessant perquè ara quan parlem d'enramada, la que hem triat dues. Una que rep el nom d'enramada perquè està feta de rames branques.
Sí.
És a dir, és una enramada vegetal.
Rama és un mot correcte en català?
I tant.
Sí, eh?
Sí, sí, enramada, rama, branca, tenim les dues formes. De fet, per exemple, aquí hi ha es ram, a la mola,
clar.
Fa referència a rama. I també, per exemple, a Eivissa hi ha toponímia com punta de la rama, etc. Vull dir, és un nom que potser és més viu. S'usa en casos, diguem, del dia a dia, branca, brancatge, però sí. Rama, ramat, ramatge, és correctíssim també. La qüestió és que enramada, bé, o per exemple, deixa paraula enramada, vol dir que és correcte, d'acord? Actualment coneixem més l'enramada d'obra, o l'enramada típica, que són aquestes dues agulles que sostenen, diguem, una coberta, potser de plana, potser de corta plana o potser de teula, però no està feta de rama, la que coneixem, sinó que està feta d'això.
Obra, no?
Obra. Però és molt interessant que aquí a Formentera encara es conserva aquesta fórmula de dir enramada a qualsevol cosa, perquè representa o recorda l'origen més natural, diguem, d'aquesta peça que serveix per evitar que la calor, el sol, la llum... entri dins la...
Sí, sí, o sigui, encara quan tinguem material d'obra, li podem dir enramada d'obra, no?
No li podem, li hem
de dir. Li hem de dir, eh?
Li hem de dir enramada, no li hem de dir porxet o una altra cosa. És a dir, el calendari està fet per establir també, no un cànon ni res d'això. O sigui, simplement el que hem fet nosaltres ha estat reflectir el que és, el que es diu. I per tant, intentar impulsar-ho i, repeteix, intentar transmetre-ho.
Més elements que trobarem en una casa tradicional a Formentera, el llindar.
El llindar, també és molt interessant. El llindar és l'inici de qualsevol cosa i la pedra aquesta que sobresurt una mica del sol, del trespol, del terra...
El que evita que no se tenia un dir la casa, diguem-ne.
Per exemple, és aquest petit esglaó, el llindar. A més, molt interessant que normalment és simètric la construcció, diguem, de la porta, de l'entrada, de l'obertura,
sí.
I a dalt, moltes vegades no es veu perquè està emblanquinat, tapat, etc. Hi ha la llinda. És a dir, el llindar és el que hi ha a sota i la llinda és la part de dalt.
Ah.
Jo crec que moltes vegades ho podem veure, diguem, o visualitzar-ho, que és també una llosa, devia ser també de fusta o de pedra, d'acord? Una part, diguem, simètrica a la part de baix.
Caram.
Tenim llinda i llindar.
Clar, la llinda no la veurem.
La llinda no es sol veure.
I potser per això és un mot que a mi no coneixia fins ara, llinda.
Llinda, llindar.
Però llindar sí, la llinda de la porta, no? És com... T'estàs esperant la llinda de la porta.
Exacte, també té molta relació amb l'inici. És a dir, llindar de la porta és el començament.
Sí.
I és el límit. I, de fet, hi ha molts, no sé, material, diguem, per aprendre català que es diu llindar, perquè és el nivell, diguem, inicial, el nivell a què jo comences, d'acord? Quan tu entres en una casa, entres per la porta, per tant, és quan tens l'inici, l'origen, traspasses el llindar, etc.
Més coses, més elements que podem veure en una casa tradicional i reconeixem a cop d'ull. La pedra viva.
La pedra viva és molt, també és molt interessant perquè les cases, diguem, estan fetes de pedra. Això també és lògic i és obvi, i a vegades quan veiem exposicions sense anar molt lluny d'altres cultures, sempre tenim aquell referent de el material fer servir el que tenim més a prop. Doncs, evidentment, aquí hi ha pedra. Fusta, pel sostre, per fer el tegell, etc. I treballar bé la pedra, en aquest cas, doncs ser un bon mestre.
Podem dir pedra viva o pedra seca, igualment?
Sí, és el mateix concepte.
D'acord.
D'acord? Llavors, la pedra maresa és la pedra maresa, diguem, més... que es diu en castellà arenisca, d'acord?
Ah!
I és la... Hi ha de diverses graduacions i dureses, però en aquest cas la foto que tenim és de pedra viva, dura i compacta.
Més elements, la finestra, no sé si hauria de dir finestreta, atenent les mides habituals de la finestra d'una casa tradicional.
O finestró.
Finestró.
Això també, per exemple, abans com comentàvem, de l'evolució, diguem, que es pot llegir amb les cases, també és habitual llegir en els llibres, diguem, documentats, que en saben, que la finestra canvia de dimensió, és a dir, s'engrandeix, quan, és a dir... Quan tu tens una casa, el que vols també és, a més tenir recer, repaire...
Llum!
Llum, no crec.
Ventilació.
Més seguretat que altra cosa.
Clar.
Parlam de 2 segles, 3 segles. Les cases, com poden ser? Ens han de protegir de, potser, atacs foranis, etc. On evitarem l'entrada de possibles atacs? Doncs per les finestres, per exemple, o per les portes. Per tant, com més petites siguin les finestres, més segures hi ha la casa.
Ah, mira.
Per tant, en el moment que creixen les finestres, també podem dir que creix una mica més la seguretat, la pau, la tranquil·litat, la calma. D'acord? En tot cas, sempre sol ser aquest finestró amb una creu, diguem, també...
A forma de barrots, diguem-ne, solen ser de fusta, no?
Exacte, forma creuada.
Un terme que introduïu també, aprofitant el tema del calendari, és que qualsevol finestra o finestró compta amb un ampit, és a dir, el replà que formen les parets de baix de la finestra, no? On et pots recolzar, per entendre'ns, no? O deixar una planteta o el que sigui.
El que sigui, i aquesta forma també és interessant, que té a veure amb antespectum, és a dir, a l'alçada del pit, que és per això que es fa aquest ampit, d'aquesta forma, aquesta paraula, que té relació a l'alçada del pit.
Escolta, ens arriba una pregunta.
Endavant.
Des d'Escaló. Què és estremujal?
D'acord, bona pregunta. Estremujal forma part del sostre.
El sostre.
El sostre. I és un concepte complex. No sé si aquesta persona...
Mira, ell em suggereix, és Antoni, em suggereix mur d'enmig que separa el porxo i les habitacions.
D'acord. Doncs aquest mur...
Em suggereix. Bé.
Si n'estàs segur, és perfecte. Dels envans més prims, havíem trobat que parlàvem, per exemple, segons la pedra, paret mitjancera, per exemple.
Mitjancera.
Per exemple, quan parlàvem dels amunts, sí que aquesta paret, aquest envà, es podria dir mitjancera. Tremujal Tu estàs buscant ara per...
L'estic buscant al Cuber Moll i no el trobo.
No el trobes?
El Cuber Moll no hi és. Clar, jo escric Tramujal, així com sona amb U i amb J, eh? Tramujal.
Tra.
O amb O, o què?
Tramujal.
O amb B. Tramujal, no?
Se'n ve, crec.
Amb B?
Amb B, crec que sí que és amb B. Tramujal.
Ah, doncs sí, amb B. Carai.
T'apareix mur o també del sostre?
Tramujal. Mira, les definicions del Cuber Moll. Jàssera que va transversalment de cornaló a cornaló de paret en el cavall de la teulada feta a quatre vessants. En castellà es podria traduir com a viga maestra.
D'acord.
Ens diu el Cuber Moll que això, aquesta excepció és molt de Mallorca. Una altra, en aquest cas d'Eivissa. Diu, filada de teules que cobreix l'esquena dels dos aiguavessos d'una teulada. En castellà, cavallete l'homera. Etimologia, derivat de tramuja per la forma piramidal de la teulada comparable amb la forma de piràmide troncada que té la tramuja d'un molí.
És molt interessant aquesta paraula, en el sentit, a més que us ho preguntin, perquè el calendari vam fer-lo fa una mesada. Sí. No me'n recordo molt bé el procés, però aquesta paraula va sortir per parlar-ne o no parlar-ne. Però hi havia molta diversitat de definicions, perquè si el que ahir comenta que és així, el que passa és que jo Tramujal sempre ho havia associat amb el sostre, amb la viga mestra.
Home, per qui pareix que va el Cuber Moll, eh?
Però si en Toni ho pensa i ho diu així, doncs també potser que siguin sinònims i que es faci servir d'una manera o l'altra.
Aquí també hem d'atendre també a les tradicions orals de cada zona de Formentera, que potser poden haver-hi certes variacions, no?
Sí, segurament sí. També la construcció de la casa era una cosa que es feia, diguem, que es feia cada família. Gent potser en sabia més i s'ajudaven uns als altres. I els conceptes tampoc no han canviat gaire. Sí que potser la transmissió, en aquest cas, tan important, potser sí que ha canviat.
A veure, una de molt bona, perquè a més, jo últimament, clar, com que les cases de Formentera són petites, bueno, no són petites, vull dir, les que ens podem permetre alguns de naltros són més aviat petites i hem d'anar fent invents. Aquí n'hi ha hagut un, diu, dins dels porxos i aprofitant l'alçada de l'espai es podia fer un damunt.
Uns damunts,
perquè jo he sentit molt això d'altillo.
Exacte, aquests damunts...
No, és un damunt.
Uns damunts. Uns
es pot dir altell, també?
Altell, hi havia una altra paraula, uns alts, també, d'alts. Ah, d'alts, també.
Molt bé.
O golfes, també, en català, correcte, golfes. Les golfes, diguem, és una paraula, en aquest cas, àrab.
Golfes ve de l'àrab?
Sí.
Uau. Dins dels porxos i aprofitant l'alçada de l'espai, es podia fer un damunt separat amb un envà fet de pedra maresa. Eren petits espais, amb porta o no, segons l'ús que se'n feia. En algunes ocasions eren petites alcoves o llocs per dormir.
Exacte, per cases de lleure, petitetes, diguem, per aprofitar els espais que tens. La meva experiència, jo tinc, per exemple, uns damunts. No com a la foto, sí. No com a la foto, però tinc un mig porxo i, en aquest cas, aprofitant l'alçada enorme que té aquest porxo, doncs els propietaris van fer uns petita...
Un damunt?
Uns damunts.
Es diu en plural, eh? Uns damunts.
Es diu tal com està establert aquí.
Aquí diu...
L'altra pàgina, l'altre full.
Aquí ho feu anar damunt, en singular.
Damunt.
Va, ara sí que mirem cap a dalt i després mirem cap al terra i ja s'ha acabat. Cap a dalt, jàssenes, vigues i tagell.
Això és el famós sostre, l'embigat, les vigues, diguem. En aquest cas, aquí hauria de sortir la paraula aquesta tramuja que abans comentàvem amb aquest oient que ens feia aquesta pregunta.
Sí.
En la imatge es veu clarament, o es vol intentar veure clarament, diferenciar una cosa amb l'altra. La jàssena és aquesta viga gran.
La de mig, no?
La de mig, que a vegades n'hi ha tres, a vegades n'hi ha dos, d'acord?
Sí, sí, sí. Però és transversal a les altres, perpendicular a les altres.
Diguem que és la gran, d'acord? Sí. I és sobre la qual reposen les vigues, que són aquestes, diguem, que van...
Que aquestes ja van a 40 centímetres una de l'altra, una cosa així.
Molt bé, Pepo. I després el tagell, que és aquestes, diguem, més baix, més finet, que és aquesta forma, diguem, que és el que...
Va sobre de la viga, diguem-ne.
Va sobre de la viga.
O sigui, reposa sobre la viga, el tagell.
I és el que té més contacte amb la part exterior, diguem.
Clar.
D'acord? Després hi hauria totes aquelles fórmules diferents de...
Posidònia,
correcte.
No sé quines argiles
carbonell,
o...
Sí. Argila, etcètera, diverses solucions.
Bé, aquí la veritat és que us convé molt mirar aquesta foto perquè entendreu molt millor doncs del que estem parlant, més suggeriments. Diu jàssanes i perllongues.
D'acord, la perllonga també és un tipus de jàssana.
Gràcies, Jaume.
En aquest cas, la perllonga, tal com diu el seu nom, a vegades són petites jàssanes. El que hem trobat nosaltres, eh?
El que hem trobat és...
Quan no tenies o no es tenia, no es disposava d'una jàssana o una viga prou llarga, moltes vegades les perllongues eren una cosa que ajudaven a allargar. D'aquí va el nom.
Perllongues.
Exacte, clar. Perllongar. Però, repeteix, això és el que han trobat en els llibres. A vegades, tradicionalment, ens han dit una altra cosa, d'acord? L'ús que se'n feia o la necessitat que se'n feia de perllongar, d'arribar cap a cap, per exemple, del porxo, era un, i després potser aquest concepte ha quedat per una altra cosa. Això sempre, sí que és molt habitual.
Va, i ja per acabar, mirem cap en terra, i al terra podem veure o l'enllosat o el traspol.
Sí, és molt més habitual parlar de traspol amb el sentit de la paraula en si, per això l'emposada. La foto és un enllosat preciós, en aquest cas, però també ens interessava molt parlar del concepte de traspol. Per què? Perquè és una d'aquelles paraules que un traspol és una mescla de calç i grau de platja, pastada amb aigua que s'estenia i es compactava amb un picó, és a dir, era un tipus de fel terra. Però a vegades el concepte, més enllà del que definia originàriament, ha quedat com a la forma, diguem, de parlar dels terres, diguem, moderns. Què vull dir? Molta gent encara diu el traspol quan parlem de rajola o una cosa, diguem, nova. I és molt interessant també. És com abans parlàvem de l'enramada. Tenc una enramada que no és feta de rama, però li dic enramada perquè és el que era. O és el que és en aquest moment, encara que no sigui d'aquest material. Igual que el traspol. El traspol pot representar el que és el terra. Fixeu-vos que quan parlem del terra, la ceràmica tampoc ho és, terra.
Clar.
Però igualment parlant del terra,
sí,
masculí.
Sí, 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 sí.
I també és interessant aquest concepte de traspol general per qualsevol terra que es faci a una casa tradicional de Formentera.
Aquest fenomenal calendari sobre la casa tradicional de Formentera, de forma gratuïta, el podeu obtenir a l'OAC o a qualsevol de les seus del Consell, bueno, per exemple a l'OAC o a l'entrada del poliesportiu, de la seu principal del Passat Constitució, etc.
També han duit a la policia local, a l'hospital, després quan tornin a obrir les escoles, en donem a les escoles.
A l'escoles també. Si me'n deixes un parell per aquí, estarem encantats de donar-lo, perfecte.
En León ja en té, tu també en tens, ara en falta un per...
Molt bé, doncs escoltau, per alguna qüestió que tingueu amb els amics del SAL, doncs podeu escriure al respecte d'això o d'altres assumptes, sal@consellldeformentera.cat. Escolta'm, per trobar les cases i tot això, ho feies amb l'Alfredo o com anava això?
Hem fet, diguem, diverses... hem tirat de recursos per nosaltres mateixos. Vull dir, hi ha cases que són de gent del Consell,
amics
que treballen al Consell, hi ha una foto, diguem, de casca meua, hi ha uns que són de companys de feina, i després quan hem trobat els propietaris, han fet el senyor de permís i han fet.
Molt bé.
També teníem molt clar quan volíem fer això, és que no volíem fer, no per res de mal tampoc, però tampoc volíem fer la foto de la casa polida mobiliària.
Ja t'entenc, ja.
Volíem fer detalls lèxics de les cases que tenim nosaltres, que són d'aquí de Formentera, que molta gent té i a vegades diguem, pot pensar que és un destorb, a vegades pensar, però és un tresor, diguem, que hem arribat fins aquí i que també és possibilitat nostra transmetre'l.
I ho heu aconseguit, o sigui, aquestes fotografies són precioses, són fotografies d'arquitectura i no transmeten res a veure amb alguna cosa similar a lo de les...
Mobiliàries, que tampoc tenen res en contra de les
mobiliàries,
evidentment.
No, però tenen una altra missió.
Exacte.
No passa res, és una altra història. No. Això és un altre, jugar una altra lliga. Bé, doncs escolta, enhorabona a tu i a l'Alfredo Montero per tirar endavant.
El Consell Insular és el que treballem. I...
Una vegada més, doncs, en nom del SAL, aquest calendari 2023, i ja sabeu que el podeu recollir de forma gratuïta. S'han fet 2.000 exemplars, eh?
Exacte.
Molt bé. Carles, doncs molt bon any i moltes gràcies.
Igualment, fins la setmana que ve.
Fins dimecres vinent. Salut. Salut.